L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
El Festival Internacional de Novel·la Criminal en Català de l'Espluga de Francolí, el Bifasang, ja ha presentat el cartell i les principals apostes per enguany, la quarta edició ja d'aquesta proposta literària que arribarà del 6 al 8 d'abril. Aquest festival escalfa motors. Aquest matí a la sala polivalent de l'Espluga de Francolí s'han presentat el cartell, que és obra d'Àlex Foix, i també s'han pogut conèixer les principals novetats que avui en aquest informatiu diari repassarem. Per exemple, que enguany aquest festival es centrarà sobretot en el Museu de la Vida Rural com a escenari i que, d'altra banda, el festival es dedicarà a la realitat i ficció en el gènere criminal. És l'eix central d'aquesta nova edició, una temàtica general que a partir d'ara portaran les futures edicions d'aquest Festival de Novel·la Criminal en Català, el Bifasang. Avui coneixerem aquestes propostes, per exemple, també l'homenatge a Manuel de Pedrolo que farà al Festival de l'Espluga de Francolí. A més, també parlarem de la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, perquè aquesta setmana, el proper dimecres 21 de març, es podran fer gestions acadèmiques a la Conca de Barberà perquè tots els estudiants que cursen alguns estudis en aquesta universitat puguin fer els tràmits administratius a la comarca. També parlarem del sopar groc solidari amb els presos polítics que impulsa l'Assemblea Nacional Catalana a la Conca de Barberà i en parlarem amb Toni Cartanyà de la Conca de Barberà per la independència, perquè ahir ja els avançàvem que aquest sopar ja està doncs completat pel que fa a les places. S'han venut totes les entrades possibles, més de 200, i avui en parlarem per conèixer més detalls d'aquesta proposta que arribarà a Montblanc aquest divendres. Aquestes són algunes de les propostes. Avui és dimarts 13 de març i comencem així aquest repàs a l'actualitat. Aquest matí el Bifasang ha arrencat motors amb la presentació oficial del cartell d'aquesta quarta edició del Festival Internacional de Novel·la Criminal en Català, que celebrarà a l'Espluga del 6 al 8 d'abril. Del regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Espluga, Jordi Torre, juntament amb el dissenyador del cartell d'enguany, l'espluguí Àlex Foix, han comparegut davant dels mitjans de comunicació a la sala polivalent de l'antic Hospital de l'Espluga per presentar la imatge corporativa de l'edició d'enguany d'aquest Festival de Novel·la Criminal i, d'altra banda, també per conèixer les principals novetats de l'edició d'enguany. Arriba aquest festival a la seva quarta edició. Jordi Torre en destaca bé doncs, que, de fet, ja està consolidant-se i que està buscant nous públics. Un dels reforços que ha tingut l'edició d'enguany és l'ampliació del comissariat. Fins ara, aquest festival estava encapçalat per l'escriptor espluguí Salvador Balcells, que era l'únic comissari del festival, però enguany s'inclou també la participació de l'escriptora vallenca Margarida Aritzeta en aquest comissariat i, per tant, es parla d'un comissariat compartit. Una intervenció, en aquest cas, que ha fet Jordi Torre per destacar que d'aquesta manera amplia nous vincles, el festival també es reforça i alhora també hi ha hagut noves incorporacions pel que fa a l'equip d'organitzadors d'aquesta proposta. Escoltem, doncs, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Espluga, Jordi Torre, destacant aquest comissariat compartit.
Doncs per motius del creixement del festival en si, no? Doncs feia falta incorporar-hi gent nova i mans noves que ajudessin a tirar endavant el festival, i aquest any s'ha adoptat per passar a fer comissària també a la Margarida Aritzeta, que és una bona col·laboradora del festival també des del primer dia. Ella ja estava en l'equip organitzador d'aquest festival, però ara se li ha donat una miqueta més aquesta tasca d'ajudar a coorganitzar i a codirigir aquest festival junt amb el Salvador, no?
Una proposta atípica que porta per nom el Bifasang, aquest Festival Internacional de Novel·la Criminal, i que maride la novel·la amb el vi, les varietats de la Conca de Barberà, com per exemple el Trapat, i els vins dels cellers de la comarca de la DEO Conca de Barberà són també protagonistes d'aquesta trobada literària d'escriptors i també de lectors a l'Espluga de Francolí, un eix que enguany continuarà el de la novel·la i el vi.
Però hi lliguem al món del vi, no als mons del celler. Sempre hem defensat com a festival des dels seus inicis que la bona literatura lliga molt bé amb el bon vi. Nosaltres doncs, sempre intentem i volem fer bandera dels nostres vins, dels vins de l'ABO, dels vins, de, en aquest cas també d'aquí de l'Espluga, no? I lligar la literatura criminal doncs, amb una bona copa de vi doncs, és un argument que creiem que dona molt de joc.
En aquesta quarta edició del festival, els vins hi seran presents, els cellers també, però hi haurà la presència d'un total de 35 autors i autores dels països catalans que participaran d'alguna manera o altra en aquest festival El Vi Fa Sang. De fet, es presentaran moltes de les novetats literàries d'enguany, de cara ja preveient aquesta doncs, edició de la Diada de Sant Jordi, que, per tant, es celebrarà uns dies després i El Vi Fa Sang tornarà a ser un aparador de les novetats literàries del gènere criminal. D'aquesta manera, amb la presència de 35 autors, alguns presentaran les seves novel·les i d'altres participaran, per exemple, en taules rodones, ponències o en els combats de boxa literària en què s'enfronten dos autors reflexionant sobre alguna temàtica concreta que enguany els dèiem que l'eix que s'ha marcat d'aquesta temàtica és el de la realitat i ficció a la novel·la criminal i és que a partir d'ara es voldrà que cada edició pugui tenir una temàtica general que englobi el conjunt d'activitats. Enguany, una altra vegada, doncs, aquest maridatge de vins i literatura tornarà a envair l'Espluga de Francolí amb la participació d'aquests escriptors i escriptores. I, a més, enguany, una de les novetats que també hem pogut conèixer és que l'escenari principal serà el Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla, ubicat a l'Espluga de Francolí, i que centralitzarà bona part de les activitats, de les ponències i taules rodones que fan El Vi Fa Sang. L'objectiu és el de reduir la mobilitat dels assistents d'un lloc a un altre, com havia passat en les darreres edicions, perquè això podia generar la possible pèrdua del públic entre acte i acte, i també doncs, implica aquesta concentració dels actes al Museu de la Vida Rural, que es pugui reduir el temps entre canvi d'escenari i per tant així es pugui esponjar la programació d'actes. Així ho destacava Jordi Torre, aquesta iniciativa de concentrar tots els actes, o la majoria, podríem dir bona part de la programació, en el Museu de la Vida Rural.
Hi ha gent que va anant i venint del festival, doncs el fet d'aquesta mobilitat podia provocar doncs, la pèrdua del públic no? durant els actes, doncs, perquè hi ha gent que ve a primera hora amb un acte, després marxen, tornen a venir amb un acte, llavors si tot està focalitzat també t'estalvia, et comporta un estalvi de temps important.
I aquesta posada en marxa del festival ha estat visible ja als carrers de l'Espluga amb la instal·lació de les banderoles que indiquen l'arribada del Vi Fa Sang a l'Espluga de Francolí i també la presentació, com el dèiem en aquest acte, del cartell de la quarta edició del festival. En aquesta roda de premsa d'aquest matí a l'Espluga de Francolí s'ha presentat el cartell d'enguany del Vi Fa Sang que ha estat dissenyat per l'espluguí Àlex Foix. De fet, Jordi Torre, el regidor de Cultura, ha destacat el fet que cada any s'ha demanat que algun dissenyador local pugui dissenyar el cartell de l'edició corresponent del Vi Fa Sang. Aquesta vegada ha estat Àlex Foix qui ha destacat el sentit d'aquest cartell que, de fet, doncs està encapçalat pel color vermell, també el negre, hi ha doncs, el pany d'una porta que permet que l'espectador pugui veure l'interior d'una habitació on hi ha una copa de vi i també un llibre, al mateix temps una botella, tot acompanyat del color vermell. Aquestes doncs, empremtes de sang que ens fan, explicava Àlex Foix, imaginar què ha passat dins d'aquesta habitació. Així ho explicava el dissenyador Espluguí, que enguany ha estat l'encarregat de fer el cartell del Vi Fa Sang.
Com tot misteri, doncs, tothom som una miqueta xafarders i era plantejar-ho el que tu podies veure des del forat d'una porta. I tractant-se de la novel·la criminal, el que vaig pensar va ser una ambientació amb moble clàssic, diguéssim, que només es veiés destacat el que era el llibre i el vi.
Així explica bé el sentit d'aquest cartell a Àlex Foix, el dissenyador que enguany s'ha encarregat d'aquesta imatge de presentació del festival. A més, estem destacant una miqueta les novetats que avui s'han pogut conèixer del Vif a Sang, la quarta edició d'aquest Festival Internacional de Novel·la Criminal en Català, que acull l'Espluga de Francolí enguany del 6 al 8 d'abril. Doncs bé, el regidor de Cultura del Consistori també ha explicat que una de les novetats d'enguany és aquest homenatge a Manuel de Pedrolo, perquè aquest 2018, de fet, es celebra el centenari del seu naixement i el Festival de l'Espluga de Francolí també retrà un petit homenatge a Manuel de Pedrolo Sánchez de Molina, i amb diverses propostes de la programació es farà també, doncs així, un homenatge a la figura d'aquest escriptor. D'una banda, es compta amb la participació d'Anna Maria Vilallonga, que és la comissària d'aquest any Pedrolo, i a més també doncs, és una de les assessores externes del festival i col·labora des de les primeres edicions, i enguany també hi participarà presentant el que és la programació d'actes d'aquest any Pedrolo. Ho farà al costat de la presidenta de la Fundació Pedrolo, Adelaís de Pedrolo. Presentaran la programació, també faran unes paraules d'homenatge, i després Sebastià Benassà, l'escriptor català, també presentarà el seu darrer llibre dedica a Manuel de Pedrolo. De fet, s'anomena Manuel de Pedrolo, Manual de Supervivència, i també presentarà la nova col·lecció que ell mateix dirigeix, Marroco Negre, de Pagès Editors. Amb el seu primer llibre, Es besa una sang fàcil, també de Manuel de Pedrolo, una reedició dels treballs d'aquest escriptor, que, per tant, Sebastià Benassà també presentarà en el context del Vif a Sang. Una de les novetats d'apostes també és la lectura dematritzada de Mossegar-se la cua, una de les obres més negres, més criminals, de Manuel de Pedrolo, que faran alguns actors i actrius de companyies de la Conca de Barberà, grups teatrals de la comarca i també d'altres col·laboradors i col·laboradores que s'han unit en la causa del Vif a Sang per fer una lectura d'aquesta Mossegar-se la cua. Es farà el dissabte 7 d'abril al Teatre Folch i Torres del Casalet, i així ho destacava el regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Espluga, Jordi Torré. L'escoltem.
Un altre dels aspectes important en aquest festival, no? Doncs una de les molt bones col·laboradores del festival des del primer dia també és l'Anna Maria Vilallonga, professora de la Universitat de Barcelona, i aquest any, doncs, coincidint amb l'any Pedrolo, doncs ella és la comissària de l'any Pedrolo, no? Llavors vam creure oportú i necessari fer, doncs, també que el festival també comptés una miqueta amb un petit homenatge a Manuel de Pedrolo, no?
I bé, el que fem és continuar amb una darrera nota d'aquest festival al Vif a Sang. Jordi Torre explicava que enguany s'ha pogut reforçar aquest comissariat i que el que es vol pretendre enguany és també ampliar els públics del Vif a Sang, deixant de banda només l'aposta pel públic adult. L'any passat ja es va intentar treure el públic juvenil amb el concurs de relats juvenils, i enguany també s'ha fet el mateix amb aquest concurs de relats, que de fet ja ha sumat la participació del voltant de 100 estudiants de la comarca que han participat en aquest concurs de relats juvenils. I també s'han fet activitats prèvies als instituts de la comarca, a l'Institut Joan Amigó de l'Espluga i també a l'Institut Martí Lomà de Montblanc, que ja les vam explicar fa unes setmanes aquí a l'Espluga FM Ràdio. La participació de Mossos d'Esquadra, que alhora són escriptors, van introduir a les aules de l'institut algunes claus per tal de poder escriure alguna peça, un relat breu del gènere criminal. En tot cas, Jordi Torre avui ha explicat que l'aposta segueix sent atraure aquest públic jove i també el públic infantil. Una de les apostes és una gincana que faran les escoles recorrent als aparadors de les botigues de la Unió de Botigues i Empreses de l'Espluga, que tindran doncs objectes amagats en els seus aparadors. Escoltem a Jordi Torre.
Val que la intenció del festival és anar creixent. Si fins ara dèiem que les tres primeres edicions eren perquè sigui un festival consolidat, doncs ara l'objectiu del festival és créixer, és obrir-lo al públic, és anar incorporant noves iniciatives, no? Doncs hem treballat ja des de l'any passat, i aquest any crec que ho hem assolit amb escreix, el poder fer arribar aquest festival a un públic també que no sigui només a l'adult. L'any passat es va apostar per fer-lo arribar al públic infantil i juvenil.
I enguany Jordi Torre afegia que s'intentarà doncs arribar també en el públic infantil, sobretot amb aquesta gincana, que serà un pont també d'enllaç del festival amb les famílies dels infants de les escoles de l'Espluga de Francolí. Deixem de banda, si els sembla, el repàs d'aquesta programació del Vifasang. Avui s'han donat a conèixer les novetats d'enguany, però en coneixerem més detalls al llarg d'aquestes setmanes prèvies. Recordem que aquesta quarta edició del Vifasang es celebrarà del 6 al 8 d'abril. Avui hem conegut el cartell, també aquestes apostes, i en seguirem coneixent. Ho ampliarem a esplugafmradio.cat i en els propers espais informatius. I continuem parlant ara, però ho fem d'un altre àmbit, parlem de la universitat. En aquest cas, la Universitat Oberta de Catalunya, que el dimecres 21 de març s'aproparà a la Conca de Barberà per oferir als estudiants residents a la comarca que puguin tenir un espai per fer les gestions acadèmiques que normalment es tramiten des de Reus. També s'oferiran informacions presencials a totes les persones de la comarca que estiguin interessades en algun curs o estudis que imparteix la Universitat Oberta de Catalunya. Això doncs es farà al Consell Comarcal de la Conca de Barberà de 4 a 6 de la tarda del dimecres 21. De fet, ja fa més de 10 anys que el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i la Universitat Oberta de Catalunya van establir un conveni de col·laboració i com a mínim un cop a l'any es fa aquest punt de trobada perquè la Universitat Oberta de Catalunya doncs, pugui aproximar-se als seus estudiants de forma presencial per fer-hi, per exemple, tràmits d'informació sobre gestions acadèmiques, també aclariment i compulsa de documentació, recollida de títols universitaris i diplomes, recollida de documentació d'accés i d'altres tràmits també acadèmics que es podran fer el dimecres 21 de març a la tarda de 4 a 6 al Consell Comarcal de la Conca de Barberà, a Montblanc, al carrer Sant Josep, número 18. Per tant, avui hem fet aquesta nota informativa sobre la Universitat Oberta de Catalunya per a totes aquelles persones de la comarca que hi cursin algun estudi o també, ho hem dit, que estiguin interessats en fer-ho, podran tenir l'ocasió d'apropar-se a la universitat, en aquest cas a la Conca de Barberà, a Montblanc, al Consell Comarcal. Bé, i avui s'ha presentat el programa, aquest cartell del Vifasang, i ahir es va presentar el programa de Montblanc de la Vila del Llibre, que acollirà la capital de la Conca de Barberà del 24 al 25 de març, així aquest cap de setmana. Doncs Montblanc s'omplirà de literatura amb desenes d'activitats i autors d'una trentena d'editorials independents. Aquesta edició arriba ja per segona vegada a Montblanc, la Vila del Llibre, després d'una bona acollida en l'any 2017, quan Montblanc es va estrenar. Enguany passaran per Montblanc desenes d'autors de primer nivell, com ara Mario Serra, Martí Gironell, Nahat El Jadmi, Julio Ricardo Trigo o Jordi Llavina, que compartiran xerrades i taules rodones també amb alguns autors locals també de prestigi, com ara Carmen Martí o Eduard Contijoc. De fet, alguns dels premis literaris més destacats del 2017 i 2018 passaran per Montblanc per presentar les seves novetats literàries, això just un mes abans de Montblanc. Entre aquestes propostes, per exemple, en destaca l'espectacle original Victus a Montblanc, un homenatge al montblanquí, fill predilecte de la vila, Francesc de Castellví, autor de les narracions històriques de 1714, amb les quals es va basar l'escriptor Albert Sánchez Pinyol per escriure les dues parts de la seva aclamada novel·la Victus. Serà aquest homenatge que es farà a Montblanc i el que doncs, es va poder presentar ahir és aquesta com una de les apostes de l'edició d'enguany. Una de les altres novetats és que la Vila del Llibre de Montblanc ha canviat enguany els seus espais principals perquè la majoria d'activitats es faran al voltant de la plaça Major. Per exemple, la Casa d'Esclergue agafarà protagonisme i es faran moltes de les presentacions, xerrades i taules rodones. Enguany també a l'antic local del Banc BBVA es farà aquesta, doncs, activitats literàries com, per exemple, la il·lustració a la literatura o dels oficis del llibre. Propostes que es van presentar ahir en un acte públic a l'Ajuntament de Montblanc, i el que volem fer és escoltar doncs, algunes de les apostes d'enguany. Comencem escoltant Enric Bono, que és el director d'aquesta proposta de la Vila del Llibre. L'escoltem doncs en referint-se a algunes de les novetats d'enguany de la Vila del Llibre a Montblanc, que arribarà el 24 i 25 de març.
Vull destacar, per exemple, el cas de Martí Gironell, que ha guanyat el Ramon Llull 2018 per la seva darrera obra i que és una de les persones que estarà dintre del programa. Però també tindrem a Raül Garriga-Saiz, que també ha guanyat el Premi Òmnium Cultural 2018 i va guanyar durant el 2017 el Premi Llibreter. Tindrem a Joan Boadas, que ha guanyat el Premi Joan Creixell 2017, a Xulo Ricardo Tligo, que té el Néstor Luján 2017, a l'Àngels Moreno, que té el Maria Mercè Marçal del 2017. O sigui que ja dintre del cartell destaquem a primeres figures que formen part del panorama literari, no?
Així, Enric Bono destacava la presència d'autors de renom en aquesta Vila del Llibre de Montblanc, un fet que Jordi Albalat, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Montblanc, també va destacar. L'escoltem.
Dos espectacles literaris originals que s'han fet especialment per la Vila del Llibre de Montblanc, del qual doncs, n'estem molt contents, perquè un és l'homenatge o el petit homenatge que potser Montblanc no li havia fet mai al fill predilecte, el Francesc Castellví Obando, i és... comptarem amb la presència de l'autor de Victus, l'Albert Sánchez Pinyol, després d'aquesta retirada mediàtica, serà a Montblanc, en aquest espectacle dedicat a la seva obra, però doncs, també en Francesc de Castellví Obando, i l'Albert, el que ens explicarà una mica, és el fet que ell, per fer les dues parts del Victus, es va basar a les narracions històriques del fill predilecte de Montblanc, el general Castellví.
Així destacava el regidor de Cultura de Montblanc aquesta aposta d'aquest homenatge que es farà al montblanquí Francesc de Castellví, aquest Victus a Montblanc. Altres apostes, per exemple, també el mercat d'editorials independents acollirà una trentena de empreses del país i es situarà enguany a la plaça Major, mentre que la nova plaça de Sant Miquel acollirà les activitats familiars i infantils. En el marc de la Vila del Llibre també es farà un acte marcat en la programació de Montblanc, capital de la Sardana de Catalunya, que celebra aquest 2018, i és el dia 24, dissabte, a la plaça Poblet i Teixidor es farà l'espectacle Ara Arriba la Cobla i la presentació també del llibre La nostra estimada sardana, de Onyx Editor. Tot això es pot consultar ja al web de la Vila del Llibre de Montblanc i també a esplugafmradio.cat podeu trobar la programació d'aquesta nova edició. És ja la segona de la Vila del Llibre que celebrarà Montblanc el cap de setmana del 24 i 25 de març. Avancem en aquest informatiu diari, ara ho fem ja per acabar, però volem parlar-los del sopar solidari groc que impulsa l'Assemblea Nacional Catalana.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
I d'aquest sopar groc solidari amb els presos polítics d'aquest divendres a Montblanc, avui en volem parlar amb el Toni Cartanyà, que és soci de l'Assemblea Nacional Catalana, de la secció local a la Conca de Barberà. Toni, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ahir dèiem que aquestes entrades ja estaven exaurides per aquest sopar, més de 200. Ha anat tot més ràpid del que preveieu?
Sí, molt més ràpid, perquè els vam posar a la venda el dissabte, farà ja dos dissabtes. Nosaltres els vam posar a la venda amb temps, perquè eren unes 200 places que posàvem a la venda i preveiem que la cosa anirien comprant fins a les vigílies de la data del sopar, és a dir, fins pràcticament avui, i en 3 dies els van vendre totes. És a dir, dissabte, diumenge, dilluns, els van vendre totes.
Uh-huh. I a més vau tenir un cert marge de maniobra per ampliar-ho una mica.
Bé, el tema estava en què, veient la demanda que vam tenir tan bèstia, malgrat el preu, perquè a nosaltres ens semblava que 30 euros era un preu que més d'un s'ho podria pensar, nosaltres vam tenir unes 180 places a la venda i vam poder parlar amb el Molí del Mallol i van oferir un altre restaurant, una altra sala del restaurant, que eren unes 40 places més que les van vendre immediatament. Pràcticament amb la gent que teníem de reserva ja les vam tornar a omplir ràpidament.
Per fer una mica de resum i perquè després m'expliquis una miqueta per què creieu que ha tingut tan bona acceptació, abans expliquem quin és l'objectiu d'aquest sopar.
L'objectiu principal és el de recollir fons per poder enviar a la Caixa de la Solidaritat i més concretament no tant per la solidaritat quan doncs, tenim gent que és encausada i per poder sortir doncs, de la presó, poder pagar fiances, sinó sobretot per ajudar les famílies que han de fer viatges setmanalment a Madrid per veure els presos o a l'exili doncs, pels consellers i el president exiliat.
Abans ens deies aquest preu de 30 euros, tot i això, les entrades doncs, van durar molts pocs dies a la venda. Per què creieu que la resposta està tan ràpida i la gent, en aquest cas, més de 200 persones, entre 230 aproximadament, s'hi han volcat?
Jo crec que principalment hi ha dos motius. Primer, perquè tothom és molt conscient de que s'està cometent una injustícia molt greu amb els Jordis, amb el vicepresident Junqueras i el president Forn. Això jo crec que és evident i, per tant, tothom tenim una mena de necessitat de mobilitzar-nos en la mesura del possible per tal de poder ajudar les famílies d'aquestes quatre persones que injustament estaven a Estemera i sota del Real. Però també, per altra banda, crec que, malgrat que sembli que el moviment sobiranista s'està desinflant, no és pas així, ben al contrari, sinó que continua ben viu, i no només volem que sortim de la presó, sinó que volem tirar endavant la República, i això s'evidenciarà molt aquest divendres al sopar d'aquí a Montblanc.
Aquest divendres hi haurà la presència, per exemple, d'Agustí Alcoverro, de Josep Rull, Eusebi Campdepadrós, Ferran Civit i Laura Masvidal. La representació d'aquests líders polítics, representants d'entitats, a què es deu? O com ens hem d'imaginar aquest acte? També hi haurà el component doncs, de parlaments polítics o no ens ho hem d'imaginar així?
Hem d'anar disposats a tot, perquè serà un sopar dels qui penso que si tot surt bé deixarà empremta, perquè la idea és un sopar en què entre àpat i àpat, en cada, doncs, entre l'aperitiu i el primer plat, entre el primer plat, el segon plat i les postres, sempre hi hagi algun element sorprenent, deixem-ho així, aquí entre poesia, i entre cant, i entre una mica de tot. I no només tindrem el part final de tot, el Parlament, dels convidats que tu comentaves, sinó que també si tot va com està previst, que hi anirà, estic convençut, tindrem parlaments també dels consellers que estaven a l'exili. És a dir, tant de Puig com de Clara Ponsatí, i estem preparant videoconferència per en directe, amb Skype, amb els consellers Comín i Serret. En principi, tenim bastant lligats.
Molt bé. I a més, aquesta jornada de divendres hi afegiu també una concentració, perquè es compliran els 5 mesos de l'empresonament del Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, hi haurà mobilitzacions aquella jornada i a la Conca se'n farà una d'unitària a Montblanc, no?
Sí, la idea, en principi, ho estem acabant de parlar, perquè com que tot ha anat tan ràpid, doncs ho estem preparant, però la idea és fer una concentració unitària aquí a Montblanc i seguidament ja anar cap al Molí conjuntament. Aquesta és l'idea, una mena de marxa o de manifestació, o mini-manifestació entre la plaça i el Molí. Això ho estem lligant i ho direm en breu, però en principi aquesta és l'idea que tothom que vagi a la plaça ja a concentrar-se a favor doncs, de que surtin els empresonats, automàticament iniciem aquesta marxa fins al Molí, on tindrà lloc aquest sopar amb diferents elements culturals i finalment els parlaments polítics.
Per acabar, la quantitat econòmica que recull la Conca de Barberà en aquest sopar es coneixerà i que després s'aportarà en aquesta caixa de solidaritat i també de l'Associació Catalana pels Drets Civils, es coneixerà en el mateix sopar o quan es farà aquest recompte?
El mateix sopar, al finalitzar, la tresorera de l'Assemblea de la Conca, la Gemma Bonet, que és de Sarral, justament ella clourà l'acte, en què donarà la xifra final. És a dir, com que en el mateix sopar també farem venda i segurament algun sorteig que estem intentant també amb alguna sorpresa, com que encara recollirem per tant diners, avui encara estem recollint fil a zero, llavors la dada final la donarà la Gemma en quan coguem l'acte. Que insisteixo, és important aquesta dada, sens dubte, per ajudar les familiars, però jo crec que també és molt important que tinguem canals per poder manifestar el nostre desgrat en tota la situació que estem vivint com a país.
Aquesta és la reivindicació. Ara ens deies, Toni, aquesta fila zero, que també ha estat oberta al llarg de tots els dies, que és aquesta gent que, tot i no venir presencialment al sopar, també hi col·labora. No sé quina ha estat la resposta en aquest cas.
Bé, sé que s'han de tancar avui, ho desconec, però sí que puc dir que fa una setmana ja n'hi havia desenes de venudes de fila zero. Per tant, entenc que haurà incrementat bastant, substancialment, aquests últims dies.
Molt bé, doncs seguirem la pista d'aquesta jornada que arrencaria, em sembla ser, amb aquesta trobada a Montblanc, aquesta concentració, i després amb aquest sopar groc. Toni Cartanyà, de l'Assemblea Nacional de Catalunya, a la Conca de Barberà, moltes gràcies i doncs els desitgem que segueixin anant tan bé com heu pogut ara amb aquesta venda.
I tant, esperem que sí. Moltes gràcies.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
I aquí tanquem l'informatiu d'aquest dimarts 13 de març i ho fem doncs, destacant-vos les propostes per al dia d'avui a l'Espluga FM Ràdio. A les 12 podran tornar a escoltar el programa Persones que eduquen amb Montse Bosch i Filo Ferrer en aquesta setmana doncs, amb la conversa, per exemple, amb el director de l'alberg Jaume I de l'Espluga de Francolí, també amb la directora del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, també amb la directora del camp d'aprenentatge del monestir del Siste, dedicat al monestir de Poblet, aquesta conversa sobre l'entorn dels boscos de Poblet, del monestir, com a punt d'aprenentatge, tot plegat a les 12 del migdia. Més enllà d'aquest dimarts amb el Persones que eduquen, també els volem destacar el tast de clàssica d'aquest vespre a les 8 amb Josep Maria Vallès i Antoni Sàbat, una programació que seguirà amb el dia en un minut i al final de la jornada amb un conte infantil en anglès amb Jill Haywood. Aquestes són propostes, aquí tanquem l'actualitat de la jornada, però seguirem repassant-la a esplugafmradio.cat i en els propers espais informatius. Un dia més, gràcies per la vostra confiança i ens retrobem demà a la mateixa hora aquí a l'Espluga FM Ràdio.
El teu portal informatiu de proximitat. Més informació a esplugafmradio.cat. Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
L'Espluga FM Ràdio. L'Espluga FM Ràdio.
La tertúlia del diumenge. El Padrís. Els dissabtes a l'Espluga FM Ràdio. Entre vins i fogons. Excuse me. El programa musical d'anglès de l'Espluga FM Ràdio. Tots som inquiets. El sorollari. La Conca de Barberà és terra de festa. Ara a l'Espluga FM Ràdio, minuts de rock. Els èxits més actuals a Electro FMR.
Per ràdio per internet. esplugafmradio.cat.